des d'aquest allunyament de molts ciutadans en relació amb el projecte europeu i treballar molt des de les institucions, però també des dels pobles d'Europa, des de la seva gent. Serà molt important que la generositat de tothom, dels qui pensen en el contingut d'aquesta unitat europea i dels qui volen que el continent sigui sensible als problemes del món, enforteixi un diàleg i un procés democràtic que porti aquella veritable reconciliació i aquella pau entre els països d'Europa en la qual van pensar, després de dues guerres mundials, els fundadors de l'actual Unió d'Estats. Avui tenim una pregunta del dia que us hem plantejat, amics oients. Com pot sortir la Unió Europea de l'actual crisi? Com creieu que això es pot produir? Teniu tres possibles respostes. Una amb més unitat d'acció des del diàleg entre tots els països. Una segona amb una reforma institucional de les actuals estructures. I una tercera, no hi ha res a fer, sobretot després de la sortida del Regne Unit. Podeu opinar, decantant-vos per una d'aquestes opcions. Trobareu la pregunta, l'heu trobat en aquestes últimes hores, segurament molts de vosaltres, a radioestel.cat, però també podeu fer-nos comentaris, com és el cas, per exemple, de Joaquim de Badalona, que ens diu: Europa ha d'estar unida ara més que mai. També ens ha expressat la seva opinió Jordi Romero Álvarez. Ens diu: som molts els qui encara creiem en una Europa unida. La unitat i la necessitat d'enfortir el projecte europeu sona molt entre les opinions dels oients. Recordeu, com pot sortir la Unió Europea de l'actual crisi? Encara podeu opinar a radioestel.cat. Saludem, de moment, Lluís Sols, professor i col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda, benvingut. Bé, comencem a analitzar aquesta actualitat centrada en Europa. Abans que s'incorpori, estem esperant també la seva presència, el periodista Lluís Foix. Com veu el que està passant? Què creu que està passant ara mateix a la Unió Europea?
Lamentablement, Europa està a la defensiva. M'agradaria dir que això és un pas, que el Brexit servirà per un creixement. Potser sí. Però, de moment, la sensació és de que tothom intenta salvar els mobles, veure què es pot salvar. Si ens fixem, el Brexit, que ha suposat, doncs, bueno, que un país sencer dels més importants, dels tres més importants que hi havia a la Unió, o dels quatre, un dels quatre més importants, doncs, s'ha anat. Però també l'auge de l'extrema dreta. Penso que és molt significatiu que quan va sortir el Brexit, l'eufòria de Marie Le Pen. Però és que Marie Le Pen és la favorita per la presidència francesa de les pròximes eleccions.
Sí, sí.
A veure, si la favorita de les pròximes eleccions vol sortir de la Unió Europea i està encantada de que s'hagi anat Gran Bretanya, realment és que això s'està desfent. Perquè, tot i el seu tamany, Gran Bretanya no era el país nuclear. Els països nuclears són França i Alemanya. I si en França l'europeisme es trenca, i en Alemanya també està passant, perquè Merkel, que no ha estat derrotada per les seves polítiques austericides que han estancat Europa, si Merkel ara està sent derrotada, elecció regional tras elecció regional, pel seu suport a la immigració i precisament pel seu suport a la idea europea, doncs vol dir que els dos països nuclears, que són França i Alemanya, els dos que són imprescindibles en la construcció europea, estan tocats també. Uh-huh. I és per ahir per on es pot enfonsar el projecte europeu. Si aquests dos països resisteixen, potser amb el temps podem tornar a una embranzida del projecte. Però, de moment, allò que està intentant és no trencar els mobles. I en aquest sentit, volia contrastar els dos discursos de Juncker, el que ha fet aquest any, el discurs, una mena de discurs d'estat de la Unió, i el que va fer fa un any. Fa un any era un discurs optimista, necessitem una Europa més forta, enfortir les institucions, un discurs que hem sentit fortes vegades, però en tot cas il·lusionant. No? Ara, el discurs era: no, això no s'està trencant, i per suposat no estem construint un macroestat, no, això no és un macroestat, no es farà res en perjudici dels interessos nacionals, els interessos nacionals sempre han per davant. Vaja, un discurs absolutament diferent. O sigui, la sensació és que l'objectiu és que això no es trenqui, que no es perdi el que s'ha fet. Ja s'han perdut la il·lusió de fer una cosa més gran. Uh-huh. En tot cas, el que està clar és que s'ha perdut el demos, no? S'ha perdut A veure, hi havia un demos europeu que es va posar d'acord per impulsar aquest projecte, i el suport popular a la Constitució Europea va ser aclaparador durant dècades, no? Però ara això s'ha resquebat una mica, s'ha trencat. Sí, sí. I ara sí que és cert que hi ha una minoria que cada vegada és més gran, que no vol construir Europa, que la vol trencar. Bueno, ja ha tingut l'èxit del Brexit i, bueno, hi ha el perill de que Holanda, altres països, aquesta actitud pues continuï creixent i s'acabi Europa. M'agradaria poder dir que no és així, que el Brexit servirà per tirar més endavant, però en aquest moment estem a la defensiva.
Mm-hmm. També es va fer la cimera a Bratislava divendres amb França i Alemanya, una mica com els nous banderers, no?, d'aquestes crides a la unitat. El que passa és que, clar, tenen també les seves poblacions molt diversificades a l'hora d'entendre el projecte europeu.
Són dos líders molt qüestionats electoralment que donen la sensació de que estan perdent suport precisament per aquest tema, el qual és probable que rectifiquin les seves polítiques en sentit antieuropeu. No tenen massa credibilitat aquestes crides. Jo penso que el millor dels casos volen guanyar temps, i no està mal, O sigui, si ara passen un cert temps sense que es perdi més, potser n'hi haurà prou, perquè Europa continua fent falta, i d'aquí uns anys poder tornar a agafar amb necessitat.
Avui parlem de la Unió Europea i de la seva crisi. Què podem fer perquè surti Europa d'aquesta crisi actual? A més de Lluís Sols, que acaba d'intervenir en la primera roda, també tenim amb nosaltres Lluís Foix, periodista. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Vostè ha escrit molt en aquests últims dies i setmanes i durant la seva trajectòria sobre Europa. Què li passa a Europa? Difícil respondre així en general, no?
Sí, sobretot en un minut.
Començar li dono més d'un minut, si vol.
No, jo crec que... A veure, Europa sempre ha estat en crisi, però jo crec que fins fa poc era en crisi de creixement, d'expansió, de refer doncs totes les desfetes del segle XX, destruïda i devastada diverses vegades, amb 80 milions de morts, segons les estimacions fiables, i jo crec que Europa té la raó de ser principal. És quan fan Europa l'any 57, que ara farà 50 anys del Tractat de Roma, doncs és que no hi hagi més guerres, no? I això s'ha aconseguit, llevat del que ha passat als Balcans, llevat del que pugui passar a Ucraïna, o llevat dels conflictes en els quals Europa hi ha pogut intervenir, però a Europa no hi ha hagut guerres durant aquests 50 anys. I a més això ha coincidit amb el període més llarg de llibertats, de progrés i de creixement i de l'estat del benestar. O sigui, l'estat del benestar, com deia Helmut Schmidt, és un invent, és l'invent que Europa pot oferir al món més reeixit del segle XX. Amb totes les seves mancances que les té i amb totes les seves deficiències. Bé, i aleshores aquí, jo crec que aquí s'han produït... Quan comença a tombar, diguem-ne, aquest esperit positiu? Doncs comença a tombar quan començaments, jo crec que amb l'ampliació que era absolutament necessària als països que havien estat sota la influència o sota el control de la Unió Soviètica, que eren països europeus, des dels països bàltics fins a Romania, Hongria, etc. Doncs bé, que això doncs, ha costat molt cosir doncs, totes les sensibilitats diferents que tot país i tot poble i tota nació i tot estat doncs, té, no? I llavors aquí s'ha produït també doncs, aquest moviment tan extraordinari de persones que arriben a Europa, que fugen de guerres en les quals Europa ha participat, si més no, Europa els hi ha lliurat moltes tones d'armes. Eh? Si Europa, vamos, Espanya també, des d'Eibar, s'han enviat moltes armes a Orient Mitjà. No sabria exactament quin país ni quin règim. Tal. I aleshores allà la gent ha sortit perquè no, si veiem les imatges, no poden aguantar més doncs, el que són 5 anys de guerra, com és el cas de Síria, l'Afganistan, l'Iraq, etc etc. Aleshores, venen aquí i entren, doncs, diguem-ne, a milions. No? I aleshores això porta que Europa surtin doncs, els vells dimonis o les velles intransigències i, sobretot, surti aquest rebuig a l'altre. Sí, perquè les eleccions d'Alemanya, l'alternativa de Deutschland, o el que passarà a Holanda, o el que passarà a França el mes de maig, o el que passarà a Holanda, ja ho he dit, i el que ha passat a Anglaterra, és un rebuig a l'altre, no? I això per una banda. I per altra banda, és un element que avui està a Anglaterra, que és un element que s'ha posat molt en marxa, no? S'ha posat molt en circulació, que és la política de la postveritat. Que era... O sigui, que les veritats no importen. O sigui, el referèndum d'Anglaterra es va guanyar amb mentides, i mentides no petites, sinó gruixudes, no? El senyor Trump ha dit que Barack Obama ha fundat l'Estat Islàmic. I no s'ha desdit d'aquest tema. S'ha desdit que no era americà, perquè, clar, hi ha els documents que...
Obama no era americà.
Que no era americà, no?
Que sí, sí, que havia nascut a Kènia.
No?
Sí, sí.
Bé, el que vull dir amb això, i no em vull allargar més, és que, clar, estem en moments, o sigui, hi ha, per exemple, doncs, en moments que la història d'Europa està tan bonica i tan interessant pels que l'hem viscut des de petit, diguem-ne, perquè ha fet caure fronteres. I ara el que estem veient és que s'aixequen fronteres. I jo crec que aquest és el gran perill, no? I com administrarem això? Bueno, he escoltat el que deia Lluís, jo crec que ho administrarem, amb Anglaterra o sense Anglaterra. Però jo seria partidari de fallir en aquest sentit. I dir, escolta, això és un desastre, els europeus...
Clar, perquè és fàcil caure en el desencís, no? Oh, com està creixent la mentalitat antieuropeista, estan creixent
no, el que està
els
creixent,
qui rebutgen l'estranger.
El que està creixent és el que rebutja... La xenofòbia està creixent i està creixent els moviments populistes que estan alimentats per persones doncs, que utilitzen els mitjans de comunicació, o bé des de la seva propietat, o bé des de la seva influència divulgadora del seu, per periodistes o per un periodisme doncs, així pel broc gros, i hem arribat en aquesta situació, que francament, doncs, veure com a França, a la primera volta, és molt probable que guanyi Marine Le Pen, que és un partit xenòfob antieuropeu, veure que aquí, a Espanya, partits, o Catalunya, partits com el que dona suport al govern, per exemple, sigui antisistema, antieuropeu, antieuro i tot això, bé, tenen tot el dret, tothom pot fer i pot dir el que vulgui, però jo sóc més partidari d'aquest projecte integrador que protegeixi les cultures, les llengües, les minories dintre dels àmbits en els quals ens trobem tots plegats. Però per mi Europa és una garantia de que no ens barallarem.
Sí, jo volia subratllar que quan es va construir Europa, després de la Segona Guerra Mundial, uns anys després, hi havia la consciència, el consens de que els odis no portaven al lloc, que els odis portaven al gran desastre. I ara sembla que els odis tornen a tenir prestigi. Exacte. Hi ha molta gent que fa d'algun odi la seva prioritat. Algun odi, alguna por, la islamofòbia, aquests que ven fora, els del sud d'Europa i no els del nord. Que... I clar, entorn a aquest odi, allò, la Constitució Europea deixa de tenir sentit.
També sovint es fa en forma d'exaltar la pròpia nació, no? I la pròpia sobirania d'un país, d'Hongria, de Polònia.
Però
de
sobre el rebuig de l'altre, perquè exaltar sí. La pròpia nació està bé, però no és l'anti. Anti.
Exacte,
no?
Exacte, jo estic molt d'acord amb el que diu Lluís, en el sentit de que a veure, l'exaltació de lo propi, en fi, a mi no em guanyaran. Ara, que si això es tradueixi en l'odi a l'altre, sigui el veí o sigui un senyor que ve d'un altre país amb una altra cultura, una altra religió, amb una altra ètnia, llavors et diu, no, això és bonisme. Bé, què hi farem? Doncs mira, jo soc bonista en aquest sentit. O sigui, jo com veig els drames d'aquesta gent, que repeteixo, són guerres en les quals Occident i també Europa hi ha participat, o bé directament, bombardejant Líbia, per exemple, França i Gran Bretanya, o bé subministrant armes d'una manera escandalosa.
A més del colonialisme que fa...
Sí, però hi ha això... Sí, sí, però
mals,
clar,
no?
Clar, no, tampoc podem anar a la deportació de Babilònia, no? Perquè sí, això és molt lluny. Però jo parlo de lo que he viscut, de lo que he viscut des de l'any 2001, que hi ha les bombes a les Torres Bessones de Nova York, que això jo crec que va constituir un abans i un després, i aleshores doncs, hi ha aquestes lleis en les quals la seguretat prima per damunt de la llibertat, en la qual, doncs, per preservar la seguretat, doncs, no ve d'aquí. O sigui, si agafen amb una persona sospitosa, doncs, i el porten o el tanquen, o... Doncs jo crec que aquí I malgrat tot, per què hi ha tanta gent encara que truca a les portes d'Europa, que venen, veiem aquestes barques, veiem... Perquè, sortosament, Europa encara té un concepte de lo que són doncs, la llibertat, el respecte, la dignitat, que a vegades és trepitjada, i nosaltres mateixos la trepitgem sense donar-nos en compte, no? Però que aquest concepte hi és, i la gent va a Alemanya, i per això jo tinc un gran respecte per la cancellera Merkel. No sé si en la seva política econòmica l'ha encertat o no. Això ja ho veurem. Potser no, o potser sí, no ho sé. Però tinc un gran concepte d'una persona que, malgrat que les enquestes li diuen, i avui ella ho ha dit, diu, escolti, potser m'he equivocat al fer l'anàlisi, però ja està fet. Diu, jo, si digués que no a tota aquesta gent que ve, no els hi podria mirar la cara. I afegeix, i ho faig per dues raons. Primer, perquè la immigració, encara que sigui massiva, això comporta creixement econòmic, i sobretot perquè això corregeix o esmena la corba demogràfica d'Alemanya, que és el país que té 47 anys d'edat mitjana, que és la més alta d'Europa.
Això és un egoisme intel·ligent.
Ja, exacte.
Sí, no, egoisme, sí, és egoisme intel·ligent.
Sí, sí. No,
o sigui, no és per egoisme que nosaltres donem suport a això, però és que la postura intel·ligent, si és egoista, és també aquesta.
Jo crec que sí.
I en tot cas, això, una podríem dir una caritat en termes cristians, evangèlics, una caritat ben entesa que comença pel mateix país, no?
Sí, i després, a veure, la mitjana d'edat de l'Alemanya són 47 anys, la mitjana d'edat dels sirians que arriben a Europa és 23 anys.
Déu-n'hi-do. La baixa claríssimament, aquesta mitjana.
Jo l'altre dia deia a la comarca de la qual...
Vostè és fill.
Fill, de la comarca d'Urgell. I vaig preguntar, vaig parlar l'altre dia, fèiem una mena de tertúlia, dic, quants n'agafaríeu aquí a l'Urgell? L'Urgell, des del segle XVIII, ha tingut 30.000 habitants, més o menys. Ara havia pujat una mica per la immigració del final dels 90 i començaments del 2000, no? Doncs té 30.000 habitants. Dic, no seríeu capaços d'agafar-ne 1.500? Lluitant.
En una comarca...
O no, una comarca, rural. 1.500, i creixeria econòmicament. Home, hi hauria algun conflicte, o conflictes, hi hauria xocs de sensibilitats, però al cap d'una generació això hauria estat una gran aportació al país. I la gent, si ho planteges tu a la gent, al ciutadà normal, voti el que voti, eh? Diu, escolta, tenim una emergència social, podem agafar, que dic la comarca, pot Barcelona agafar 200.000 persones?
Sí,
o potser 50, potser sí. 20, no ho sé.
Potser no de cop.
Potser no de cop, posem-hi sí. 20 o 10.000. Sí. Jo crec que sí.
Sí.
No, llavors diuen, no, escolta, clar, però dius... I llavors hi ha un atemptat, diu, veus què us passa? Veus què us passa? Sí, però és que això hi serà igualment. O sigui, a França els atemptats no són de gent que acaba d'arribar, sinó que són de gent doncs, que porta molts anys aquí, nascuts a França en molts casos, que després doncs, jo crec que se'ls ha capgirat el cervell i han decidit doncs, mallar. Vull dir... Uh-huh.
Molts elements avui per intentar entendre aquesta crisi de la Unió Europea i aquest desig que tots compartim que això es pugui redreçar o que pugui tenir un punt d'inflexió per recuperar aquest esperit de construcció d'un projecte comú. Avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat el periodista Lluís Foix i el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Hem parlat de l'Europa que té tensions amb motiu de l'acollida dels refugiats, de l'Europa que té moltes desigualtats, potser dona la sensació, i aquí a Catalunya ho veiem molt, tenim un procés polític obert, i al conjunt d'Espanya, on hi ha altres situacions socials i polítiques, dona la sensació que hi ha una mica d'indiferència. Estan d'acord amb això? Indiferència davant el que és el projecte europeu. Quan preguntes per Europa, a molta gent no li interessa, o diu, a veure, ja s'ho faran, no sé, sembla que no hi ha... O sigui que hi ha una mica el menyspreu de la indiferència, també, a part d'altres elements.
A veure, jo és que penso que no només aquí, però també aquí s'ha perdut el demos europeu, no? S'ha perdut la consciència comú de pertànyer a una identitat compartida del conjunt d'Europa. I sí, llavors el fet de ser europeu, una persona no veu com una cosa estranya. I per això està passant aquesta pèrdua de suport a la construcció europea. I penso que per aquí és per on hauríem de treballar, no? Que la gent fos conscient d'allò que Europa ha aconseguit i que estigui orgullós de ser europeu. Jo penso que manca informació, sincerament, manca informació. Si comparem de veritat com viu el ciutadà europeu, com viu el ciutadà americà, l'home del carrer, és que es viu millor a Europa. Ja tenim sanitat universal i als Estats Units no la tenen. O sigui, hi ha molta gent que pateix als Estats Units i que si estigués a Europa no patiria, però moltíssima gent. Hi ha molta més violència als Estats Units que pot haver a Europa i amb dues coses estan relacionades. Necessitem informació sobre allò que hem aconseguit, sobre la qualitat de vida, sobre el respecte als drets humans, comparar gairebé amb qualsevol altre i a partir d'estar orgullosos de ser europeus i d'estar aquí. Però si la gent ja comença per no tenir informació i per creure el que un sistema mediàtic que tendeix a enaltir els Estats Units com l'ideal dels ideals, quan només veiem a l'1% dels americans que viuen millor, ens amaguen el 99% dels americans normals que no viuen tan bé, realment, clar, la gent creu que Europa és un fracàs. Europa no és cap fracàs, Europa és un èxit.
I a més, hem passat de la il·lusió dels anys 80, després del franquisme, era una conquesta, no?, que Espanya passés a formar part d'Europa i després sembla que això s'ha dissolt.
Sí, de fet, per exemple, ara hi ha eleccions, el diumenge que ve hi ha eleccions a Galícia, al País Basc, i el tema Europa jo crec que no està en la centralitat del discurs o del debat. Però avui estava llegint una cosa del Der Spiegel, de la revista alemanya, que explica com aquest estiu 250.000 joves europeus s'han gastat 400 euros per agafar l'Intertrain aquest, l'Interrail.
Sí.
L'Interrail, va. I, bueno, han estat és un reportatge que agafa gent joves de molts països que han de tenir menys de 21 o menys de 21 anys, 250.000. I, clar, han donat la volta al món i anat cap aquí, cap allà, i llavors els hi feien unes preguntes, diu, escolta, que nosaltres ho donem per fet, això d'Europa, però qui són aquests que posen en qüestió? Un que surt de Lisboa i arriba a Kiev, arriba, em sembla que sí, perquè són 30 els països, potser també hi ha Ucraïna, no ho sé, però o els països bàltics, o se'n va fins a Estocolm, o fins a Atenes. Bé, això és... a veure, avui no és infreqüent veure un noi portuguès amb una noia finlandesa prenent un sopant junts o viatjant junts, és a dir... A veure, i això, aquest tema de la interconnexió ferroviària per joves es va implantar l'any 72 i va fer el siguent Willy Brandt, el canceller d'Alemanya, no? Abans de que dimitís el poc després. I que jo crec que també hi ha un fet, i és que la joventut ho dona ja per fet, el d'Europa. On van els joves? Els joves van a Europa i no hi ha aquesta sensació, al meu entendre, que se'n vagin a l'estranger. Els que són periodistes de la Guerra Freda i que són periodistes amb molts passaports timbrats amb tota mena de fronteres, clar, jo tinc molts passaports timbrats a França, evidentment, perquè quan entraves et timbraven. I no diguem ja els passaports timbrats a la... A la a l'Europa de l'Est, o no diguem ja a Rússia, o
països asiàtics,
o països asiàtics, allà on sigui, no? Bé, home, doncs jo crec que això jo crec que la joventut això ho dona per descomptat. O sigui, no hi ha aquest sentiment antieuropeu. Jo crec que hi ha el sentiment europeu en les famílies polítiques i en les ideologies de les famílies polítiques. Vull dir, que el primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, digui, doncs, algo tan estrany com que el president del Parlament Europeu, doncs, és una elit, em sembla que va dir, no sé si va dir satànica o algo semblant. Home, és d'una...
Martin Schulz.
Sí, és d'una desproporció. És d'una... I dient que el Juncker, doncs, que és un no sé què, diu no sé quants... Però, escolti, si Hongria se n'ha beneficiat molt, si s'han obert les portes, escolti, que jo recordo el que era Budapest als anys 70, que allò era un lloc, doncs, aspre, sense cap mena de llibertat, doncs, amb una revolta l'any 56 que els van esclafar, etc. No? I la veritat és que no ho entenc. No entenc que hi hagi aquests moviments i després... Què és el que hi ha en comú amb aquests quatre països, diguem, del que s'anomenen els països de Visegrad, no? Pues hi ha, que són Txèquia, Eslovàquia, Hongria i Polònia. Que hi ha aquest... Nosaltres no deixarem entrar cap ningú de fora, perquè ens desvirtua la nostra manera de ser. Jo crec que aquesta és una equivocació molt gran, perquè aquells que es pensen que els països tenen fotos fixes s'equivoquen. Començant pels americans, que no tenen mai foto fixa, i com a casa nostra, la foto del segle XIX, del segle XX, a Catalunya, ha donat tantes canvis, tants voltes, però què s'ha preservat? S'ha preservat allò fonamental, doncs, la llengua, la història, la cultura. Què és el que s'ha de preservar? Que els altres ho agafin. Si no en primera generació, ho agafaran en segona, no?
Potser tenint en compte també, senyors, que aquesta desil·lusió de molts sectors de la població catalana, espanyola i europea, i també aquest creixement d'actituds hostils cap a l'estranger i altres coses que fàcilment analitzarem amb to de rebuig, no?, i de defensa de la integració i de l'obertura de fronteres, també potser hem d'entendre tot en la seva totalitat, sense justificar determinades declaracions, però també hi ha causes que poden explicar això i que potser es poden corregir. És a dir, que el fenomen de la situació actual d'Europa s'hauria d'analitzar potser més en tota la seva dimensió. No sé si m'explico. És a dir, que no és només una actitud de determinats països rebutjant els refugiats, sinó que també hi ha potser un context que facilita això.
Però hi ha el malestar per la crisi. La crisi
malestar no, per la crisi, no, 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 per exemple.
Hi ha unes tasses
d'atur, una crisi econòmica.
No tan grans, potser, com les nostres, però molt preocupants. I la gent que la pateix aquesta crisi, sigui on sigui, està molt malament. Hi ha els minijobs a Alemanya. Hi ha gent que pateix. Llavors, la gent tendeix a buscar un culpable fora. La por a la immigració en Europa és absolutament irracional. O sigui, les xifres d'immigrants que arriben o poden arribar a casa nostra són molt petites en proporció a Europa. Els 3.500 de l'Urgell a nivell d'Europa serien 40 o 45 milions de persones i en cap escenari se parla de xifres d'aquest tipus. S'ha parlat quan més de 400.000 persones facilíssimament encaixables amb un problema demogràfic com el que té Alemanya, com el que té Espanya, com el que té Catalunya, com el que té com hi ha en molts llocs. Amb bona informació ens adonaríem que aquesta immigració és necessària, però la gent que fa ve una immigració el culpable del seu malestar, que no és.
I després també hi ha, a veure, entén perfectament la teva reflexió, Ignasi. Clar, ara dir que aquí la culpa és de quatre països de Visegrad, em sembla que seria una simplificació, no? És a dir, la responsabilitat és múltiple. I també, doncs, ara quins valors, doncs, s'ensenyen a la gent o quins valors són els valors vigents, no? A mi hi ha una cosa que aquest estiu, que bueno, jo estava a Londres el dia de Sant Joan, el dia després del referèndum, quan vaig veure quan el Nigel Farage dient, escolti, no, això de 350 milions que anirien a Brussel·les, i que, o sigui, que els portem a Brussel·les i que, en canvi, venien aquí, vindrien aquí a la sanitat britànica si fóssim, si deixéssim la Unió Europea, diu, va ser un error. Escolti, no. Vull dir, jo crec que a Europa ens hem acostumat, i el nostre país també, a viure en ficció i en mentida. I la mentida a vegades són elements de debat polític quan sabem que són mentida. I ara no vull entrar en cap contingència política actual d'aquí o d'allà o de més enllà, no? Sinó que això, vull dir, aquest desafiament a la veritat que hi ha arreu. I em direu, amb tota raó, sempre hi ha sigut, sí, esclar, vull dir, a veure... El dimoni és el pare de la mentida, i no para mai. Vull dir, i això ho diu el Sant Pare, ahir ho va dir, diu el Sant Pare, que ho va dir...
Sí, del dimoni parla sovint, sí.
Doncs per tant, parla del dimoni. Bueno, el dimoni vol dir l'esperit del mal, digue-li com vulguis. Digue-li com vulguis.
Ens entenem.
El fet és que, a veure, aquí no hi ha bons i dolents, no? Aquí hem construït un sistema en el qual potser no només ens hem oblidat de l'altre que arriba, sinó ens hem oblidat de l'altre que està aquí.
Això, evidentment, des del nostre rebuig, i ara jo ho dic també com a Ràdio Estel, a les actituds xenòfobes i les actituds de rebuig a l'estranger. Això està clar, evidentment, és una actitud poc evangèlica, sense jutjar persones, però és poc evangèlica.
Sí, i a més jo crec que és poc intel·ligent. Uh-huh. Perquè, clar, clar, si tu ets un ciutadà de Rouen i has vist en directe gairebé com un capellà doncs l'assassinaven mentre celebrava missa i, a més, el filmaven, per... Home, això no és que produeixi rebuig, això produeixi indignació, no? I, a més, ho entenc, Sí, però després d'això què fas? O sigui, agafes tots els musulmans que hi ha a França i els passes per uns els hi fas uns tacs i no sé què, jo
crec controls,
que, uns sí. Controls, jo crec que no és això, vull dir, hem d'acostumar-nos a viure en societats molt complexes en les quals la pau perpètua kantiana no existirà mai, però sí que podem buscar espais en els quals hi hagi espais de convivència molt, molt, molt elaborats i molt conseqüència o que siguin conseqüència de que la gent doncs tingui en compte l'altre, no? Aquest és el gran problema del segle XXI, jo crec.
Potser entre tots hem de vendre, entre cometes, més la marca Europa, hem d'intentar transmetre l'entusiasme per aquesta Europa, que, com deia el papa Francesc, ara fa un any i mig al Parlament d'Estrasburg, ha de posar més en el centre la persona, ha d'acabar amb el cimentiri de la Mediterrània i ha d'unir-se des de la diversitat de cada poble. Bé, podríem seguir dient moltes coses, però avui els agraeixo, senyors Lluís Foix i Lluís Sols, les seves reflexions i els seus comentaris, les seves opinions. Estem en condicions ja de donar el resultat final de l'enquesta, de la pregunta del dia, una enquesta que, com sempre, doncs, no té un valor científic, però sí que dona una tendència del que opinen els nostres oients. Com pot sortir la Unió Europea de l'actual crisi? Un 48% s'han decantat, entre els que han votat, per la segona opció, amb una reforma institucional de les actuals estructures. D'això també en podríem parlar una altra tertúlia, segur. Un 29% per la primera, amb més unitat d'acció des de l'IALC entre tots els països, i els més pessimistes, un 23%, diuen no hi ha res a fer, sobretot després de la sortida del Regne Unit. Són opinions que s'han expressat i encara en recollim una més. Xavier, de Badalona, també, com l'oient d'abans, ens diu la reforma de les institucions és molt necessària, igual que aquí hem de canviar i convertir el sistema polític en llistes obertes i elecció directa del president. També a Europa cal un sistema més transparent i més obert, que acabi amb l'excessiva burocràcia. És una de les moltes opinions que hem recollit dels oients avui sobre Europa. Moltes gràcies, Lluís Foix i Lluís Sols. Fins una altra. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Un minut i mig i seran les 8. Us anunciem ja la pregunta que formulem per demà i que des d'ara, des d'aquí a uns moments, ja trobareu a radioestel.cat. Parlarem de la corrupció en la política. Quina sensació us produeix la corrupció política? Aquests dies amb el cas Rita Barberà i altres que també coneixem. Podeu respondre desconfiança en els partits polítics i les institucions, indignació amb un sistema partitocràtic massa degradat o necessitat d'un compromís per acabar amb aquestes pràctiques entre tots. Quina sensació us produeix la corrupció política amb el cas Rita Barberà i altres? Això ho parlarem demà. Ara... De seguida arribem a les 8, estarem ja també en condicions de resumir l'actualitat del dia.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.